Tenim a les nostres mans aquestes 17 excursions a peu, aquest Andorra, una edició superxula, a més a més, d'Azimut Comarcal, d'aquests llibres de senderisme, n'hi ha uns quants, i aquest volum que avui, com us explicàvem en el sumari general del programa, avui se'n fa una presentació, diguéssim, en societat, a la llibreria La Puça, doncs, que recull això, aquestes 17 excursions a peu. En parlem amb el seu autor, amb el Manel Figuera i Abadal. Com estàs, Manel?
Bé, un pèl refredat, però bé, això ja és normal amb mi. Sí. Parlo molt, quedo afònic, i si quedo sense veu ja ho faré per signes, no?
I tant, no et preocupis, no series ni...
Per morsa.
I tant, no et preocupis, no seràs el primer ni l'últim, inclús jo mateixa ho he fet, quedar-me sense veu.
Pot passar,
suposo. Són coses que passen. 17 excursions a peu. Sí. No és la primera vegada que publiques sobre excursions i rutes a Andorra, ho has fet conjuntament amb altres autors.
Sí, amb Alfons Brossel en dues ocasions, i després també ho he fet sol en tres ocasions més.
Uh-huh. Sí. I ara arriba, doncs, aquestes 17 excursions, aquestes 17 rutes per poder fer a peu, que va recollir durant uns 3 mesos. Algunes ja les sabies, però durant uns 3 mesos vas repassar-la totes, entenc, no?
Totes, o sigui, les havia fet totes ja, aquestes rutes. El que passa que en aquests 3 mesos vaig recórrer-les totes una altra vegada per prendre nota d'alguns punts de referència. Sempre hi ha alguna novetat. Per exemple, quan vaig fer aquest recull d'itineraris, van fer la modificació precisament del GRP, que és aquest sender que dona la volta a Andorra, per la Vall d'Incles, que passa per llocs diferents. I clar, doncs vaig haver de recórrer aquest caminet a la part que desconeixia, que hi havia passat a peu altres vegades jo, sense que fos el sender de gran recorregut d'Andorra. Però tot i això vaig recollir, vaig actualitzar, i llavors, doncs, bé, el llibre va estar un temps a l'editorial, que bé és normal, publicar no és fàcil. Això va ser la tardor del 2008, precisament, que ho vaig fer. Per tant, han passat 5 anys. O sigui, és una cosa que hem d'assumir, però bé, els recorreguts d'alta muntanya tenen l'avantatge que no es modifiquen. Si fos muntanya baixa o mitjana, sí que es podria modificar per una construcció, una carretera o el que fos, no? Però per alta muntanya, si és que no hi ha una esllavissada o que cau una roca o el que sigui, doncs no es modifica apenes el recorregut. Per tant, actualitzar-lo ha sigut relativament fàcil.
De la introducció d'aquest Andorra 17 excursions a peu, del mateix Manel Figuera, ens diu que la gent en parla, se'n fa publicitat, s'hi va comprar, i també s'hi va esquiar. Té mitjans de comunicació propis, però se'n sap poc, de la geografia, de la història, de l'art, dels costums i de les tradicions, de la seva manera de governar, de com evoluciona la població. Se'n té una imatge plena de tòpics, parcial, estereotipada i distorsionada. Penses que és la imatge que es té d'Andorra?
Sí, perquè jo no, primera que no sóc andorrà, i després tot això ho veig des de fora. O sigui, jo puc visitar Andorra amb certa assiduïtat, vivint a Cerdanya m'és relativament fàcil, però que sí que és la imatge que dona Andorra en aquests moments a l'exterior. Potser ho fa involuntàriament, potser Andorra o la gent aquí, el govern o això, és conscient que el potencial turístic que ve al món de l'esquí, al Vall Nord i companyia, l'Arinsal i Dipal i tot això, és considerable, és molt alt, que el potencial de gent que visita Andorra per anar a comprar cada cap de setmana és alt, també, i a l'estiu també hi ve un cert flux de gent, no? Però crec que hi ha una altra imatge d'Andorra, un altre aspecte d'Andorra, que també pot ser que sigui molt interessant, molt romànic, rutes culturals, els seus museus, que sí que arriba, però arriba un cop s'arriba aquí. És a dir, un cop s'arriba a Andorra, sí que el centre de la Vall d'Ordino, per exemple, dona molta informació de la Vall d'Ordino, dels recorreguts a peu, però clar, des de l'exterior no es veu això. Hi ha divulgació per internet de gent que fa excursions, de recorreguts d'esquí de muntanya, però no arriba aquesta nova faceta, o penso faceta prou interessant d'Andorra, que és el seu patrimoni natural. Al cap i a la fi, és el que diem des de sempre, tot això doncs pot anar evolucionant, però les muntanyes sempre hi seran. La natura d'Andorra doncs sempre restarà aquí, i és el gran potencial més sostenible que té el país.
Perquè, evidentment, és un llibre del qual en podem gaudir tots nosaltres, ciutadans d'aquí del país, però que també està pensat, òbviament, per totes aquelles persones que fan muntanya, que fan excursions, que fan senderisme, i que en poden gaudir, i es trobaran, doncs, amb aquestes 17 rutes que contenen moltíssimes coses, no només la ruta en si, sinó moltíssimes altres coses. El Manel, ell és lingüista de professió, és mestre també, és professor de primària, presideix l'associació de Llibre del Pirineu i bàsicament és excursionista. Bàsicament,
sí.
O també és excursionista.
Jo crec que sóc excursionista de mena, com a persona. O sigui, diàriament, per molt que estigui fent classes de català per adults, per molt que tingui una feina, doncs, si tu vols, assegut en un despatx, davant de l'ordinador, sempre tinc aquesta mena excursionista. Encara que sigui per anar per una ciutat, sempre prefereixo anar-hi a peu, perquè és com més es gaudeix d'aquell indret. Crec que el meu cor és així, la meva ànima és així, per tant, vaig néixer caminant i suposo que moriré caminant, també.
I em deies fora de micro que, a més, Andorra és un lloc que t'agrada especialment, també, per fer aquestes recerques de rutes.
Per descomptat que sí, perquè Andorra és un petit país carregat de sorpreses, no només toponímiques i que té una gran riquesa en aquest aspecte, sinó també de natura. Quantes vegades he dit que Andorra té més de 180 llacs d'alta muntanya, perquè no es diu això, o sigui, la vall de Boí se la coneix pel romànic, que no és precisament el millor que hi ha a Catalunya de romànic, però bé, se l'ha conegut per això, no? El Pallars Sobirà se'l coneix pel rafting, que dius, bé, d'acord, el Pallarès és un riu fantàstic per fer-hi rafting, però hi ha també altres coses. Andorra per què se'l coneix? Per l'esquí i per les botigues. Jo crec que necessita un altre tipus de divulgació,
un impuls
que aporti un públic entre temporades, de primavera i tardor, que vingui a Andorra per altres motius, no només per anar, doncs, òbviament, que també hi ha d'anar per l'esquí i per comprar, només faltaria. Naturalment, això també és molt important, no? Però no només ha de ser això Andorra, penso que té un altre potencial molt més gran que ha de divulgar, que ha de donar a conèixer i poder oferir estades de caps de setmana, doncs, combinant una estada en un hotel, amb una passejada, amb una excursioneta o amb una via ferrada, el que sigui, doncs tot això enriquiria més encara aquestes estades.
I mira que Andorra es posa a tope, perquè els caps de setmana es posa a tope, però segons quines excursions estàs ben sol.
Andorra, si no vas al Coma Pedrosa i no vas al Casamanya, doncs normalment estàs ben sol. O sigui, el Tristany no passen dels llacs. Després el Pitol està enforcat, no saben ni on és. Després el Font Blanca, més del mateix. Potser algun esquí d'Olivent i para de comptar. Estanyó i Serrera, potser. Pic d'Escobes, sempre he pujat sol, normalment. I és la muntanya més bonica que hi ha a Andorra, i del Pirineu, una de les més boniques. Jo penso que hauria de ser l'emblema d'Andorra, fins i tot. El que sigui el Pedraforca pel Berguedà, hauria de ser doncs, el Pic d'Escobes per Andorra. És cert, o sigui, molt poca gent hi va a alta muntanya, llevat de punts concrets, determinats, més divulgats, potser, no? Però que no són... Tot i que últimament hi ha una afluència de gent, i a més excursionistes, no són gaire freqüentats. És veritat, això.
Parlem una mica de les característiques del que trobareu amb aquesta guia en cada itinerari. Penso que és important també, doncs, què és el que trobareu. Trobareu, òbviament, és un llibre que us proposa 17 sortides, 17 excursions, per tots els nivells.
Sí. No és un refregit, o sigui, que ningú pensi que després del que s'ha publicat sobre Andorra o del que hem publicat doncs, nosaltres, fem una tria d'aquest recorregut. No té res a veure, és a dir, aquests recorreguts publicats, que són les vies normals, rutes normals d'ascensió, continuen existint, però aquest proposa 17 recorreguts circulars, en forma de circuit, que enllaça diferents cims d'alta muntanya, o diferents muntanyes o diferents cims, cadenes muntanyoses, carenes, alguna cresta... Llavors, la major part dels recorreguts tècnicament són fàcils. Vol dir que una persona que domina una mica l'alta muntanya i que sap grimpar una mica, doncs no té cap mica d'inconvenient. Sí que és cert que hi ha algun recorregut, que aquí ho especifico, no tot, sinó algun, que hi ha alguna grimpada més sostinguda o alguna grimpada que demana poder més experiència. Però bé, tampoc cal fer tots aquests recorreguts al 100%, és a dir, tots duren 7-8, alguns
òbviament
duren 10 o 12 hores, no?, que es poden fer en dos dies, però també es poden, doncs, no sé, fer fins a la meitat o baixar per un coll o... sortir d'aquella zona per un punt que s'hi pugui arribar, no? Una persona ben entrenada, físicament ben entrenada, i que no tingui vertigen, sobretot, i que conegui el Pirineu, doncs, aquests paratges més aeris, on calgui agafar-se les roques i això, pot fer aquest recorregut sense cap mica de problema.
Són 17 itineraris i es troben en forma de circuit.
Sempre.
El que ens dona la possibilitat de curtar-lo o allargar-lo també,
per
fer
escoltar
fragments del circuit, no tens per què fer tota la volta completa, diguéssim.
Només faltaria, és a dir, sempre, el que passa que dona la seguretat de pensar que si una persona no coneix un territori i s'enfila, per exemple, el Pic de Coma Pedrosa, jo m'hi he trobat, algú m'ha dit, per exemple, què més puc fer un cop sóc aquí? Home, doncs anar al Pic de Baiau, l'Agulla de Baiau, el Pic de Sant Fons, i doncs baixar per la Portilla de Sant Fons. És fàcil passar per allà, és que em fa por, veig molt rocós, vine amb mi, ho veuràs, no? I venen i ho fan. Clar, com que això no es divulga o no s'ha donat a conèixer, vaig pensar, home, potser que facis una guia específica de recorreguts en forma de circuit perquè sàpiguen que es pot fer aquest circuit, perquè sàpiguen que en moltes muntanyes de l'Arieja, al nord de la frontera, la Senya Francesc, són assequibles des de territori andorrà, o perquè sàpiguen doncs, que bé, doncs es pot combinar el Pic de Rilla, Occità, sortint des del Pont de la Baladosa, des de la Vall d'Incles. O sigui, tot això a vegades no es divulga prou o no es dona a conèixer prou a les guies de muntanya, i amb aquesta pretenc obrir una miqueta més el territori perquè la gent perdi la por de dir, bé, si pujo per aquesta vall, puc passar per l'altra vall, no? I sense cap mica de problema.
Tots els recorreguts consten d'una fitxa tècnica que caldrà, sempre, doncs, consultar, no?, abans de fer l'itinerari.
Home, és recomanable consultar la fitxa tècnica. Jo, més que donar tracks i coses d'aquestes que es poden fer, doncs, igualment amb el mapa, jo procuro donar sempre impressions que he tingut jo sobre aquest recorregut, o del nivell de dificultat, quins punts són de referència, a quina època determinada de l'any és millor fer-la, si ha plogut, doncs, quins és millor evitar i quins no es poden evitar, com podem complementar-los, no? Sempre procuro donar aquestes referències bàsiques, però bé, el que dona realment la guia és el contingut que ve a continuació, que narro de forma molt planera, o sigui, no faig allò d'una hora i vint, tal, no. Els horaris els dono parcials també, però són una referència més. Una persona que vagi corrents trigarà menys del que posa aquí, i una que vagi més a poc trigarà més, però això és molt...
I a més hi trobarem els punts d'aigua, per exemple.
Bé, punts d'aigua, alta muntanya, no és que em preocupin, no és que em preocupin gaire. O sigui, el mes de juny, juliol, n'hi haurà molts, i a finals d'agost, com a setembre, doncs suposo que n'hi haurà ben pocs, no? El que passa que a alta muntanya, en què l'aigua a vegades no està filtrada, en què hi pot haver bestiar, en què, bé, l'aigua no sempre està en bones condicions, i és millor sempre portar la beguda, una beguda isotònica, un litre i mig d'aigua, dos litres, el que sigui, doncs amb una cantimplora des de casa, no? A vegades sí que hi ha alguna font, a les parts baixes de la muntanya sí que hi ha alguna font i això, no? Però a alta muntanya l'aigua no és de fiar, perquè o bé és això, o bé directament de la neu, llavors no té cap mica de salinitat i és molt forta, pot fer mal a una persona no acostumada, o els que són de muntanya com ara nosaltres, que som ja com el bestiar, doncs no ens afecta per res, però una persona que poder vingui de la ciutat li pot afectar més, no? L'altra cosa és també a les fonts que hi ha als pobles, doncs informar-se'n, que no sé pas si totes són de... L'aigua pot ser potable, però no per tothom, algú li pot afectar, no? El millor és dur aigua sempre a la motxilla i no fiar-se gaire dels punts d'aigua.
I trobarem, a més, punts de referència, trobarem sempre com orientar-nos, trobarem que totes les excursions parteixen d'un accés des d'Andorra la Vella o des d'Escaldes amb cotxe per poder arribar al punt de partida, no?
Sí, sempre partint d'Andorra la Vella,
sí,
sempre dintre, agafant les dues carreteres principals.
Està absolutament orientat, no?
L'avantatge que té Andorra també és que els camins estan molt ben indicats. Els camins que són que van per les parts baixes de la muntanya, per les valls, pels boscos i fins i tot fins a alguns cims d'algunes muntanyes estan molt ben indicats, amb punts grocs o punts vermells, per tant, perdre's és molt difícil, que no vol dir que sigui impossible, però bé, jo sempre dic el mateix, que perdre's a la muntanya és bastant difícil perquè sempre hi ha punts de referència, hi ha roques, hi ha arbres, hi ha doncs algun lloc concret determinat que té una forma determinada també, no? Ara no vol dir que sigui impossible, ni molt menys, no? La qüestió és que en cas de boira, que aquí a Andorra no és gaire freqüent, però en cas de tempesta, boira o que sigui, conservar la calma, pensar que si baixem arribarem a un poble i que es vagi on es vagi, doncs més o més malament, tard o d'hora, i arribarem en un punt d'habitat. Andorra és un territori molt habitat, amb molta població, i per tant és fàcil trobar-hi població a les parts baixes.
I a més hi aporta doncs tot el que trobareu en quant a punts de referència i aportant doncs aquests llegendes, si trobarem una via ferrada, si trobarem espais protegits, curiositats, muntanyes properes, indrets especials, les excursions, aquests circuits també tenen marcades, també, sí. També hi has posat, no?
Sí,
part.
És important remarcar que el port de Dincles o de Font d'Argent és el port de muntanya de menys altitud entre l'Arieja, entre França i Andorra, és més baix que el port d'en Valira, per tant, antigament era un port molt freqüentat per cavalleries, per la gent que anava amb mules, per traginers, i diu la llegenda que Carlemany va entrar per aquest port de Font d'Argent, el port d'en Valira quedava molt més amunt. Clar, fer passar allà una carretera era molt difícil, perquè el vessant occità és molt dret, i per tant, doncs, era complicat, però el port d'en Valira era més fàcil, no? Però clar, és un port històric molt important. També és important remarcar que si Andorra és on hi ha la concentració d'estanys d'alta muntanya més gran del Pirineu, doncs, i també és el país de la zona del Pirineu on hi ha més vies ferrades. Això són coses que crida l'atenció. O sigui, si es divulguen, si es diuen, dius, ostres, doncs, això no hi havia caigut amb aquestes coses, no? Aquí hi ha moltes vies ferrades de diversa dificultat, de facilitats fins a bastant més complicades. Penso que això també s'ha de donar a conèixer. D'altra banda, a la vall del Madrid mateix, que és patrimoni de l'UNESCO, com ja sabem, era una antiga ruta de ferro que portaven ferro de la mina de Pimorent, entraven pel pas dels Isars, llavors venien també cap al port de Fontnegre, cap a la Portella Blanca, i d'allà baixaven fins als Esparvers, això encara és Cerdanya, pujaven per Vall Cibera, fins al port de Vallcivera i entraven al Madrid, precisament, pel port de Vallcivera. No, és clar, hi ha la Farga d'Andorra, que encara es conserva bastant bé, l'edifici principal, hi ha un... trams del matriu de camins empedrats gràcies precisament a aquest transport del ferro que va durar doncs 200 o 300 anys i que vestia les fargues principals d'Andorra del sector més oriental. Tot això s'ha de donar a conèixer a la gent perquè sàpiguen que les muntanyes o els llocs de muntanya han estat sempre freqüentats. No només els cims, sinó que també les valls d'entrada o els colls, des de temps ancestrals, potser des de fa més de 2.000 anys, des que l'espècie humana doncs, va a caçar o transport o s'estableix en un lloc, freqüenta aquests passos.
Uh-huh. I també hi aportarà, perquè a més ell, el Manel, n'és especialment aficionat i bàsicament per la seva feina també, per la seva carrera, doncs ho segueix i ho té molt en compte, tots aquests topònims, no?, que Andorra sí. En té molts i que n'és molt ric.
Sí, sí, això és una mostra més que la gent ha freqüentat la muntanya. O sigui, si la gent no freqüentés la muntanya, la toponima es perdria. I ara que no hi ha tants pastors, que no hi ha traginers, que la gent que va a la muntanya són excursionistes i molts de fora, és quan la toponima local s'està perdent. Per tant, és molt important que se segueixin fent mapes a escala 10.000 aquí a Andorra, que es vagi revisant permanentment aquesta toponímia, que es vagi actualitzant, perquè les persones que coneixen aquests indrets, doncs molts ja no hi són. I la gent que ve nova, doncs no s'ho coneix, i d'aquí a tergiversar un topònim és molt fàcil. Per això que és bo que es mantinguin.
Has trobat topònims amb arrels amb diverses...
Sí, Andorra és un punt de confluència, és normal. Tot el lloc fronterer del Pirineu, que toqui els dos vessants, doncs hi ha una aportació, òbviament, de preromana, és a dir, dels... I aquí parlaríem de la llengua ibero-basca, no ho sé si cal dir-li basca amb aquesta llengua, perquè penso que és la pervivència d'aquesta llengua la que va fer el basc actual o l'euskera actual, no? Però bé, hi ha una llengua pirinenca que es parla a tota la cadena fins a Cerdanya, també hi ha noms bascos a Cerdanya, podríem dir. Després hi ha una influència llatina molt important, els romans sí que arriben aquí, s'hi estableixen, hi ha aigües, hi ha, per dos motius bàsicament, perquè hi ha ferro i perquè hi ha aigües calentes, o sigui, perquè hi ha aigües termals, per tant això vol dir que hi ha una certa llatinització de molts topònims i molts també són d'arrel llatina, i finalment també cal remarcar la influència de l'occità, és a dir, bé, els noms que són llatins esdevenen catalans, com és molt lògic, i al nord de la cadena esdevenen occitans. Poso un exemple, la paraula bessolar, Andorra, bessolar és un bosc de bedolls, de bessos. Un bessolar és un bosc de bessos, perquè el mot bes és un mot occità, precisament, és amb occità, en llengua d'Occità, en aquest cas, és el mot amb què es designa un bedoll. Més avall serien bedollars.
És a dir, que no només són unes excursions, uns circuits... que podeu gaudir i dels quals podeu gaudir del vostre entorn, de la natura que ens envolta. Realment és un país que és veritat que es coneix molt el continent, però no el contenidor, no? Potser no estem divulgant prou...
Jo a veure, ara poso un exemple una miqueta tòpic, no? Però és, com t'explicaré, és com si diguéssim, coneixem tal actor, no? O tal actriu.
Sí, coneixem molt el contingut d'Andorra, dius, però potser el continent no.
És un bon actor, no? És una bona actriu, ho fa molt bé, tal, que és guapo, lleig, o que sigui, és igual, no entrarem en això. Però aviam, com és com a persona? No el conec com a persona. I potser com a persona sorprendria, perquè és molt millor del que ens imaginem. O sigui, he conegut gent famosa que diria són distants, són freds, i no ho són gens, no? I penso que és el que li falta potser a Andorra, se'l coneix, per unes facetes determinades, concretes, però té un potencial enorme d'altres aspectes, com pugui ser el seu patrimoni natural, i que, en canvi, doncs no... Es dona a conèixer un cop s'arriba a Andorra. Però, clar, des de fora d'Andorra, no... Això que deia abans, 180 estanys d'alta muntanya, i l'índex de vies ferrades més alt que hi ha al Pirineu, doncs tot això no se sap. Com si saben, per exemple, que la Vall de Boí és romànic, que el Pallars Sobirà s'hi fa rafting i que a la Garrotxa s'hi fa senderisme. Però, i aquí no es pot fer senderisme? Que té la Garrotxa que no tingui Andorra?
De fet, se'n fa.
Els volcans. Però millor com els volcans s'han potenciat a la Garrotxa. És a dir, tothom sap que a la Garrotxa hi ha volcans. Doncs perquè no saben que aquí hi ha 180 estanys d'alta muntanya, alguns bastant grans i considerablement, i a més que s'hi pot pescar, perquè hi ha molta truita, fins i tot, també hi pot anar pescadors i fer estades de pesca, i no fan estades del salmó, per exemple, a Irlanda, perquè no aquí a Andorra pot anar a pescar la truita, dic jo, si es controla degudament, no? I de vies ferrades n'hi ha més de 15 o 16 en setmana en aquests moments. Per tant, perquè no es dona a conèixer, perquè no es divulga això. M'entens?
Andorra, 17 excursions a peu. L'autor és el Manel Figuera i Abadal, que avui ens ha acompanyat. La col·lecció és Azimut Comarcal, de la sèrie A peu, és el volum 14, si no m'equivoco. I doncs això, que es presenta avui a la Puça i que ja el podeu trobar a la vostra llibreria de capçalera i de ben segur n'hi trobareu un bon ús. Moltíssimes gràcies, Manel.
A vosaltres i a disposar.